Hola, bona tarda a tothom. Són les 7. Les forces de seguretat han decidit acabar del tot amb la crisi de Bombai i combaten, ja ho estem sentint, els últims focus terroristes, Maria La Gilabert.
De fet, és l'últim. L'hotel Taj Mahal, on ahir semblava que tot estava resolt, es descobria aquest matí l'existència d'un altre terrorista que retenia un hostatge.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
Doncs en aquests moments, davant mateix de l'hotel Taj Mahal, Bombai, Juli Garzón, què veus?
En aquests moments el que veiem aquí és que encara hi ha policia que entra i surt de l'hotel, el qual ja ens fa veure que serà una nit llarga perquè encara hi ha hostatges a dins.
I alguns dels que han viscut l'infern han arribat a Madrid.
Estàs oyendo las explosiones de las bombas, estás viendo que están matando a todo lo que está cerca.
Fue una cosa tremenda, nos ametrallaron, nos tiraron granada, Fue una sensación que es muy difícil de explicar.
El que ha passat a l'Índia, el que passa a l'Afganistan dia sí dia també, i al mig, la clau de tot, el Pakistan, el centre de tot plegat. Per cert que, en algun punt indeterminat d'aquesta zona, ha tornat a aparèixer el Zawahiri, el número 2 d'Al-Qaeda. En un vídeo torna a criticar Obama i es reivindica, en certa mesura, com a analista econòmic.
Amb una fórmula curiosa, la crisi actual als Estats Units neix dels atacs dels grups radicals de l'Iraq i l'Afganistan.
El sentirem també. A Tailàndia tot penja d'un fil.
El primer ministre demana a la policia que faci fora els manifestants de l'aeroport, de manera suau.
Els opositors amenacen amb una revolta popular si els fan fora, suaument o no.
I mentrestant, els turistes els treuen per aeroports militars.
Per cert, comparant amb la Índia, la crisi és en efecte més suau, aquesta paraula hi aniria bé, però també hi ha ensurts. Això que hem sentit ha passat en una tele de Tailàndia en directe, ha estat tirotejada.
El presentador, literalment, ha volat de la cadira.
I de les cadires del Consell de Ministres han sortit els 8.000 milions d'euros pels ajuntaments.
Destinats a crear llocs de treball amb obres públiques.
Ara us llegim la lletra petita de tot plegat. Mentrestant, les que poden ser una miqueta, fer-se una miqueta més petites són les hipoteques.
Que baixaran per primer cop en 3 anys. Ens podríem estalviar de 30 a 50 euros al mes de mitjana.
Molts més milions d'euros de deute, 2.300, han portat la primera immobiliària del país a la suspensió de pagament.
És Habitat, els seus problemes van ser de creixement, tot va arrencar amb la compra de Ferrovial Immobiliària.
I ull, atenció, molta atenció a les noves multes. Què canvia, Jordi Canal?
Canvia el sistema de notificacions. Només se'n farà una, no tres. A més, obre la porta a la possibilitat que l'administració faci aquestes notificacions per internet. També canvien els imports i el descompte. Si es paguen en 15 dies, costaran un 40% menys.
Molt bé, tot això ho explicarem també a la lletra petita, perquè cal saber, sobretot, com canvien els imports i això, que només t'ho diran una vegada. També ens diràs només una vegada el que explicarem. Que aneu avui als esports, Òscar.
Perquè no vols més vegades. Escoltarem Guardiola insistint en el discurs prudent. Assegura que els partits contra els rivals directes, els que el Barça afronta de manera consecutiva ara, no són determinants pel títol de Lliga. Demostrarem, però, amb números, que no té raó. Gairebé sempre qui ha tret més punts en aquests partits ha acabat guanyant la Lliga. A l'Espanyol, Román Martínez reconeix el que tothom havia negat durant la setmana, que diumenge el partit contra l'Sporting és una final amb la continuïtat del tècnic de Márquez en joc. A més, Erika Villaésica fitxa pel Club Natació Sant Andreu i el cap de setmana es celebren eleccions al Reial Club de Tennis Barcelona.
Gràcies, Òscar. Fase d'alerta pel pla de risc de nevades, Jofre Genoer. Què passarà aquest cap de setmana?
Doncs pendents de l'arribada d'una perturbació que justament arribarà a l'hora en què les temperatures arribaran al seu mínim aquesta pròxima matinada. Per tant, la majoria de precipitacions seran en forma de neu a l'interior del país, sobretot a les comarques de Lleida. Progressivament, al llarg del matí, aquestes precipitacions s'anien estenent-se, però també alhora la cota anirà pujant cap als 700 metres. Vent i fred pels propers dies i encara algun ruixat de neu de cara a diumenge cap al nord-est amb una cota de 400 metres.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Kilian Sabrià.
Set i quatre minuts.
Don Piso us ofereix la informació del trànsit.
David Ubach, què passa ara?
Doncs ara no veiem tants entrebancs com a primera hora d'aquesta tarda, però sí hem de destacar una P7 on hi ha retencions de 3 quilòmetres des de Santa Perpètua fins a Barberà cap a Martorell, això per enllaçar amb una B30 igualment carregada en aquest mateix indret i a més a Cerdanyola sentit cap a Girona, i d'entrada a Barcelona hi trobem aturades tant a l'autopista del Vallès entre Ripollet i el Nus de la Trinitat com també a la B23 al tram d'Esplugues. A banda, la C59, un accident fa cues de 5 quilòmetres a Caldes de Montbui cap al nord, i a Barcelona dir que la ronda litoral va molt plena en tots dos sentits i la ronda de dalt també carregada en sentit cap a la Trinitat.
Atenció! Aquest és un exemple de la hipoteca quota reduïda de Dompiso. Per la compra d'un pis de 240.000 euros, només pagaràs 696 euros al mes amb una hipoteca al 100% i sense entrada. Increïble, oi? Amb la hipoteca quota reduïda de Dompiso, si vols, pots. Truca al 922-22-22 o informa-te'n a qualsevol de les nostres oficines.
7 i 5 minuts. Primera escala, l'Índia Bombay. Ja fa 3 dies que dura l'operació policial i també militar a la ciutat índia de Bombai, la capital financera del país, per alliberar els edificis que un grup terrorista ocupa des de dimecres, quan una cadena d'atemptats va sembrar el pànic, autènticament el pànic, a la metròpoli financera.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
La tragèdia es podria haver saldat, es podria, perquè encara no s'ha acabat del tot, amb 130 morts i 300 ferits, però ja insistim que aquest balanç és provisional. Mari Alba.
Aquesta xifra caldrà afegir els morts que hi ha hagut als edificis alliberats entre ahir i avui, un centre jueu i dos hotels. El centre jueu, que ha estat atacat per forces especials, han mort dos terroristes i els 5 hostatges que retenien. Pel que fa als hotels, en un, el Taj Mahal, on ahir semblava que tot estava resolt, es descobria aquest matí l'existència d'un darrer terrorista que retenia un hostatge.
Doncs davant precisament d'aquest hotel hi ha el nostre corresponsal, Juli Garzón. Bona tarda des de Catalunya.
Sí, hola, bona tarda.
Juli, què veus en aquests moments? Quina és l'última hora del que està passant?
Sembla que encara hi ha hostatges a dins de l'hotel i segueixen les explosions i els disparos que han continuat des de tota la tarda a partir de les 5 i mitja de la tarda, que s'han produït d'una forma intensiva durant 2 hores. Ha tingut un petit peron de mitja hora a 45 minuts i ara ha tornat a començar un altre cop. Sembla que la cosa anirà per llarg.
A l'altre hotel, Maria Alba, el Trident, el Malson, acabava aquesta matinada passada després d'una autèntica batalla.
Desenes d'hostatges eren alliberats per l'exèrcit i la policia, entre ells els dos empresaris espanyols que mai oblidaran aquests darrers 3 dies. Un d'ells, Alejandro de la Joya, explicava com va començar tot.
Justo cuando se paró el ascensor, entraron dos tíos con mochila y se pusieron a disparar a todas las personas que estaban en el restaurante y luego se dedicaban a hacer ráfagas. Nosotros cogimos y nos fuimos hacia nuestra habitación, les dimos subida al primer piso y ahí les perdimos de vista. Bueno, lo primero que hicimos fue romper dos cristales porque había muchísimo humo en la habitación que iba cogiendo mucha densidad y no podíamos respirar. Se habrán explotado durante la noche unas 40 y tantas granadas y cientos, miles de tiros.
Pel que fa al matrimoni català ferit, format per l'empresari Rafael de Ox i la seva dona Maria Rosa Romero, continuen ingressats en un hospital, però evolucionant bé.
Juli, tu que estàs aquí, més enllà de l'hotel i del lloc on s'estan produint els fets, la ciutat ha degut quedar totalment trasbalsada. Quin ambient es respira pels carrers?
Bombai presenta un aspecte molt especial, no? Perquè recordem que és la ciutat amb més habitants de l'Índia, amb al voltant 20 milions de persones, i la ciutat està deserta. No hi ha cotxes pel carrer, totes les tendes estan tancades. Podríem dir que quasi bé els únics llocs on hi ha una mica de munió de gent és precisament on hi ha problemes, no? L'hotel Taj, aquest dematí n'hi havia molta també a l'Oberoi, i també a la casa jueva on s'havien produït també un dels atacs estava també molt ple de gent. El que és el reste de la ciutat es presenta quasi bé com un desert amb un aspecte, podríem dir, una mica d'entès.
Juli Garzón, moltíssimes gràcies, molta sort aquí a Bombai, bona tarda.
Bona tarda a vosaltres.
Maria Alba, els atemptats se'ls va atribuir una organització islamista anomenada Dakan Mujahideen, però alguns dels terroristes detinguts diuen ser membres d'una organització pakistanesa.
És l'organització anomenada l'Exèrcit dels Pietosos, però fons d'aquesta organització neguen tenir res a veure amb aquests atemptats.
Molt bé, Maria Alba, gràcies. Mentrestant, ja són a Madrid els 56 evacuats de Bombai en un avió de l'exèrcit. L'aparell aterrat a la base aèria de Torrejón, on els esperaven autoritats i desenes de familiars que han viscut amb emoció, com és lògic, al moment de la retrobada. Madrid, Albert Calatrava, bona tarda.
Bona tarda.
Tu què has estat? Com els has vist? Com es trobaven aquests
doncs,
evacuats?
Doncs sobretot cansats, cares d'esgotament, rostres sense afaitar, però molt satisfets. Alguns han tingut forces per fer gestos de felicitat mentre baixaven de l'avió i a peu de pista abraçades, plors amb els familiars que els esperaven. Després, el relat d'una experiència que no oblidaran.
Nuestra posición caía justo enfrente de donde entraron los terroristas. Claro, las primeras ráfagas de metralleta pues fueron contra nosotros. Es decir, las balas, pues por ejemplo, un vaso que estaba como a la altura de mi mano, pues voló por los aires, ¿no?
Estás oyendo las explosiones de las bombas, estás viendo que están matando a todo lo que está cerca.
Nos ametrallaron, nos tiraron granadas, fue una sensación que es muy difícil de explicar.
Entre els passatgers, un grup d'empresaris catalans que no van viure directament els atemptats, però sí l'angoixa amb les notícies que rebien tancats a l'hotel.
No ens podíem moure i estàvem allà doncs, com tancats, no?, a l'hotel.
El que era mortal és que tot estàvem a casa preocupadíssim. També t'afecta, vulguis o no vulguis, que truqui la família, els amics, SMS... Ha sigut un... Estàs bé, estàs bé, estàs bé.
Aquesta nit sortiran des de Bombai en un avió francès la vintena de ciutadans espanyols que encara no han pogut abandonar la capital financera de l'Índia.
Gràcies, Madrid. Bona tarda.
Bona tarda.
Si es confirma que els terroristes de Mumbai són pakistanesos, s'haurà fet un pas més per reforçar els arguments dels que diuen que el Pakistan s'ha convertit en el país clau de refugi d'elements radicals. És el cas de membres d'Al-Qaeda. Moltes veus denuncien que els seus membres travessen les fronteres entre el Pakistan i l'Afganistan. Avui, el seu número 2, el Zawahiri, ha tornat a parlar. Ana Cortades, bona tarda.
Bona tarda.
Què ha dit? Què està dient, de fet, perquè això és la gravació al Zawahiri?
Doncs precisament ha parlat del Pakistan dient que el govern és un titella dels Estats Units i s'ha tornat a referir a Barack Obama. La setmana passada va fer comentaris racistes sobre el president electe dels Estats Units i avui ha dit que la seva política d'enviar més soldats a l'Afganistan neix morta i està condemnada al fracàs.
Mentrestant, sense arribar al dramatisme del que s'ha viscut a Bombai, la situació també és molt complicada, molt, a Tailàndia, on el primer ministre del país, atrapat al nord d'aquest estat, ha ordenat a la policia que desallotgi amb mesures suaus els manifestants antigovernamentals que des de fa dies ocupen els dos principals aeroports de Bangkok. Però els opositors adverteixen que no tenen intenció de marxar, i això vol dir, es voldria dir, vaja, que la crisi s'agreuja.
Doncs sí, els manifestants amenacen amb una revolta popular i continuen fent cas omís del decret d'emergència que va dictar ahir el primer ministre, que avui ha tornat a aparèixer a la televisió i per dir això als opositors.
No us preocupeu, les forces de seguretat utilitzaran mitjans pacífics. No tenim intenció de fer mal a ningú ni de fer servir la violència. Som tots tailandesos. Negociarem i farem el que sigui apropiat.
I tot plegat després de la destitució fulminant del cap de la policia i en aquest ambient els manifestants diuen que resistiran.
A Caixa Penedès estem d'enhorabona. El Fons Penedès Pensió Creixent 10 ha estat publicat pel diari 5 dies com el pla de pensions del 2008 més rendible de totes les categories. I a més, els plans Penedès Pensió Creixent 10, 4 i 2 apareixen entre els 10 plans garantits més rendibles. Vingui i informis dels nostres plans de pensions. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Som a 3 minuts d'un quart de 8. Ens arriba la notícia econòmica del dia. El dia que tenim completat ja el pla anticrisi del govern espanyol, l'anomenat Pla per l'Estímul de l'Economia i l'Ocupació. El Consell de Ministres n'ha aprovat l'última partida anunciada ahir pel president del govern espanyol, Rodríguez Zapatero, 11.000 milions d'euros en inversió pública. Madrid, Txell Feixas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La major part dels ajuntaments serien els que en serien els beneficiaris, que avui han sabut com s'hi podran acollir, no?
Sí, es tracta d'un fons d'inversió municipal que ha generat 200.000 dels 300.000 llocs de treball pel 2009, en bona mesura excedents de la construcció. Aquest és el sistema.
Criteris de distribució del fons.
En funció de la població total de cada municipi, cada ajuntament podrà sol·licitar un màxim equivalent a 177 euros per habitant.
L'import màxim per projecte no podrà superar els 5 milions d'euros.
Obres que es poden finançar.
De nova planificació i execució immediata s'hauran de començar entre el gener i l'abril vinent.
De rehabilitació, millora d'entorns urbans, edificis i equipaments socials i els dirigits a protegir el medi ambient i el patrimoni municipal.
Altres condicions.
L'Ajuntament haurà de prioritzar els projectes que generin més ocupació.
El personal que destini per a l'execució de l'obra haurà d'estar a l'atur.
Mesures que, pel vicepresident Solbes, tenen aquest objectiu.
Evidentemente es crear empleo. Y crear empleo no solo generar 300.000 puestos de trabajo, sino que a través de la creación de ese empleo tengamos ese efecto de cebar la bomba para que otro tipo de actividades vayan produciéndose también.
I que portaran el govern reconeix un dèficit superior al 3% aquest any i el vinent. En aquest sentit, el Banc d'Espanya ha advertit del perill d'haver d'afrontar una recessió amb un dèficit excessiu.
No és el primer advertiment del Banc d'Espanya, però probablement és el dia en què han parlat més clar. Moltíssimes gràcies, Txell. Molt bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Tot plegat aquests milions per lluitar contra una crisi que té una altra víctima, la immobiliària Habitat, que no ha pogut fer front als seus deutes i ha presentat concurs de creditors. És la primera promotora catalana i la cinquena de l'Estat. Com ha arribat a aquesta situació, Habitat, Sílvia?
Doncs, a més del moment que viu el sector, Habitat va assumir
assumir fa dos anys un deute de 1.600 milions d'euros quan va comprar la divisió immobiliària de Ferrovial. Ara el seu deute suma 2.300 milions d'euros. Els principals bancs creditors són la Caixa, Caja Madrid, el Banc Santander, el BBVA i el Banc Popular. El vicepresident econòmic Pedro Solbes ha explicat que les immobiliàries paguen ara els excessos dels últims anys.
Que empreses que han apostado posiblemente no con mala fe, sino que las cosas iban a seguir en determinada dirección, pues han tomado más riesgos, los financiadores también.
Habitat garanteix que entregarà els pisos als 250 clients que estan pendents de rebre els seus habitatges.
Cares de la crisi. Per primera vegada en 3 anys, les hipoteques baixaran. L'Euríbor s'ha situat al novembre al 4,35%, que és un quart de punt menys que fa un any, Àlex Bosch.
Els que hagin de fer la revisió anual de la hipoteca amb aquesta referència pagaran menys en la quota mensual. Per una hipoteca tipus de 200.000 euros a 30 anys i en base a l'Euríbor més 0,25, la rebaixa serà d'uns 30 euros. Això suposa un estalvi anual de 360 euros. Durant 5 mesos, l'Euríbor ha estat per sobre del 5% arran de la crisi financera i de la desconfiança dels bancs a l'hora de deixar-se diners entre ells. El descens d'aquest indicador és la resposta de les entitats a les mesures impulsades a la Unió Europea per injectar liquiditat al sistema.
A banda de l'Euríbor, també baixa la inflació.
La interanual s'ha situat al nivell més baix des de l'agost de l'any passat, al 2,4%. A l'octubre estava al 3,6. El descens s'explica per la moderació del consum i per la caiguda de preus del petroli i d'alguns aliments.
No segueix, en canvi, la mateixa evolució a l'atur.
Segons l'Oficina d'Estadístiques Comunitària, la taxa espanyola continua sent la més alta de la zona euro. A l'octubre, el percentatge de població activa sense feina era del 12,8% davant del 7,7% de mitjana de la zona euro. Un de cada 4 joves en edat de treballar està a l'atur. Espanya és també l'estat on més ha pujat el nombre de desocupats en un any, en concret 4 punts.
Parlar de Caixa Empresa
és parlar de qualitat i d'innovació.
De serveis disponibles a qualsevol hora.
És parlar de solucions a mida.
Que el servei integral de pagaments de la Caixa gestiona les factures eficaçment, ja se sap.
Però que més, permeti anticipar el cobrament d'una o diverses factures als proveïdors, eliminant el risc d'impagament i mantenint la disponibilitat de les línies de crèdit?
Això és Caixa Confirming de Caixa Empresa.
La Caixa.
Parlem?
Avui molta gent tanca més, també les borses, i el tanquen a l'alça.
Inverteixi amb total confiança amb l'assessorament expert de Gaesco. L'experiència és capital. Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió, patrocina aquest espai.
L'IBEX 35 ha recuperat els 8.900 punts amb el Santander de protagonista. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
Hola, bona tarda. L'IBEX 35 ha tancat l'última sessió del mes de novembre a l'alça, ha pujat un 0,69% i se situa en els 8.910 punts, amb la majoria de valors en positiu. Bon comportament del Santander, ha pujat un 1,42% després d'anunciar que l'ampliació multimilionària ha estat subscrita íntegrament en el mercat. A la resta d'europees, predomini del color verd, després que l'atur a la zona euro ha pujat fins al 7,7% en el mercat de divises. L'euro s'ha depreciat davant el dòlar, afavorit el BCE ha fixat el seu canvi oficial a 1,2727 unitats.
Corba a l'esquerra en tercera. Seguim invertint en renda variable. RAN, puja l'IBEX 35 mantenint cinquena. RAN d'opcions i futurs de mitja fons. Compte amb el Dow Jones. Frenada curta, accelerem fins a corba.
Amb Gaesco tindrà sempre el millor assessorament al seu costat. Els nostres experts assessors li ofereixen solucions a mida en gestió de fons d'inversió i patrimonis i en serveis borsaris perquè inverteixi amb confiança. Gaesco, l'experiència és capital. Més informació al 902-237-237 o a gaesco.com.
Un quart de vuit i tres minuts. El govern d'Entesa fa avui 2 anys. La fotografia de la commemoració l'hem obtinguda a la dessaladora que s'està fent al Prat de Llobregat. José Montilla ha triat aquest escenari com a símbol de l'acció de govern que, segons ha dit, ha portat el país a fer un salt sense precedents, assegura, en inversió i polítiques públiques.
Montilla ha fet una visita d'obres a la instal·lació acompanyat del soci Joan Saura i Josep Lluís Carot Rovira. El president ha fet un balanç d'allò més optimista de la feina feta durant els 2 anys del pacte d'Entesa.
Però jo crec que aquest govern ha capgirat la tendència, ja no anem a remolc de les necessitats. En aquests 2 anys hem fet un salt sense precedents incomparable.
Montilla ha dit, per exemple, que l'obra pública que està executant el govern ha generat 150.000 llocs de treball. Pel que fa als 2 anys que queden de legislatura, Montilla ha admès que caldrà revisar les prioritats per estar a l'altura de la conjuntura econòmica actual.
Per si sou dels que us espereu, per saber aquella lletra petita de les multes, ara és el moment. reforma legislativa que permetrà notificar les multes de trànsit per internet o que en canviarà els imports ja està en marxa. Avui l'aprovada, el govern espanyol, que ara la tramatrà, aquest és el camí, a les Corts, no, Jordi Canal?
Sí, segons aquest text, l'administració només haurà de notificar les multes una vegada en lloc de tres. Per primera vegada ho podrà fer per internet. Això serà obligatori per les empreses i els autònoms i voluntari per la resta de ciutadans. Aquelles multes que no es puguin notificar i que ara es publiquen, per exemple, en butlletins oficials, sí, es penjaran a partir d'ara en un taulell digital a internet.
Per cert, avançàvem també que canviaran els imports de les sancions, eh?
Sí, es deixarà el sistema de trams que es fa servir ara i s'establiran quantitats fixes. Seran 100 euros per les infraccions lleus, 200 per les greus i 500 euros per les molt greus. Les multes de velocitat es calculen també segons cada quilòmetre de més per sobre del límit.
Descomptes?
El que dèiem abans, ara hi ha un descompte de 30% de l'import de la multa si es paguen en els primers 15 dies, sí, després de la infracció. A partir d'aquesta reforma serà del 40%.
Atenció a això també, el nombre de reclamacions pels retards de Rodalies Renfe s'ha situat aquests últims mesos al mateix nivell de l'estiu del 2007, quan les obres de l'alta velocitat provocaven tota mena d'incidències. Ara no hi ha obres i les incidències sembla que es mantenen. Des que es va instaurar el servei de devolució express, el juny del 2007, s'han recollit unes 315.000 queixes. Gerard López, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En quins nivells estem ara?
Bé, ara aquest octubre, que és l'última xifra que tenim disponible, han reclamat la devolució uns 18.000 viatgers, una xifra lluny dels 25.000, per exemple, del juny, molt superior 7.000 de l'agost, però que situa per sobre de la mitjana. De fet, hi ha moltes pujades i baixades segons el mes, i ara s'entra, sembla, en un període a l'alça. El cap de gabinet de Rodalies de Renfe, Jesús Pozo, ha explicat per Catalunya Ràdio el perquè d'aquestes oscil·lacions.
No poden ser homogenis, en el sentit de que aquest servei comercial està molt vinculat amb la qualitat del servei que s'ha donat en cada moment concret, en cada mes, no? I també una mica lligat amb els períodes de demanda.
Es dona el cas que aquest 2008 la línia de Vic, la C3, ha acumulat unes 60.000 reclamacions, mentre que la de Mataró, la CU, que té un volum d'usuaris 5 vegades superior, doncs ha registrat la meitat d'incidències, unes 32.000 reclamacions.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
Zero problemes, zero preocupacions. Reparacions de taller finançades al 0%. Només a Renault Serveis, obvi.
Una bossa de plàstic et sembla poca cosa? A Barcelona usem i llancem més de 4 milions de bosses de plàstic cada cap de setmana. Per reduir-ne el consum i prevenir els residus, vine a qualsevol punt verd de la ciutat i recull gratis la teva bossa de cotó per anar a comprar. És un consell de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona.
Atenció! Aquest és un exemple de la hipoteca quota reduïda de Don Piso. Per la compra d'un pis de 240.000 euros, només pagarà 696 euros al mes amb una hipoteca al 100% i sense entrada. Increïble, oi? Amb la hipoteca quota reduïda de Don Piso, si vols, pots. Truca al 922 22 22 o informa-te'n a qualsevol de les nostres oficines.
Una mica més de 7 minuts i 7:45. Aquests últims dies hi ha sobre la taula declaracions creuades entre Mossos i jutges. La consellera de Justícia, Montserrat Tura, s'ha pronunciat a favor dels Mossos d'Esquadra davant de la picabaralla del jutge de Gà de Barcelona amb els agents per la filtració del cas d'una jutge que conduïa sota els efectes de l'alcohol, Eva Conte.
Doncs sí, la consellera el que ha fet és defensar la feina que fan els Mossos i ha discrepat de la queixa del jutge de Gà, José Manuel Regadera.
No podem qüestionar el que és una sentència judicial, però en canvi no tinc cap inconvenient en dir aquestes persones i el seu comportament els avala i espero que existeixi l'oportunitat de que es revisin aquests fets.
La consellera ho ha dit avui durant la inauguració del nou centre penitenciari de joves de Quatre Camins a la Roca del Vallès.
D'això n'hem tingut constància fa molt poca estona. Nou tancament de repetidors ordenat per la Generalitat Valenciana.
Ara són els del Ginet i la Llosa de Ranes que donaven cobertura a TV3 a les comarques de la Ribera i la Costera. En un comunicat, l'executiu català rebutja el tancament i reclama al govern espanyol l'aprovació immediata del decret de reciprocitat entre els dos territoris.
La Comissió Europea és protagonista avui, ho són de fet més les companyies farmacèutiques que són les acusades. I és que la Comissió les acusa d'intentar bloquejar la comercialització de medicaments genèrics. Segons Brussel·les, les pràctiques per retardar l'entrada de genèrics al mercat han costat als sistemes de salut i, per tant, a tots nosaltres que en som els consumidors, prop de 3.000 milions d'euros en els últims 7 anys. Brussel·les, Oriol Serra, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Comissió Europea fa aquesta acusació, parla de maniobres. Expliquen alguna d'aquestes maniobres que denuncia la Comissió?
Bé, doncs, la Comissió Europea retreu, per exemple, que les farmacèutiques abusin del registre de patents per impedir l'existència dels medicaments genèrics. També denuncia la interposició constant de recursos judicials i els pactes de sota mà amb els fabricants dels productes genèrics. En resum, l'executiu europeu denuncia una llarga llista de pràctiques lobbyistes per part de les companyies farmacèutiques que finalment acaben pagant els consumidors, en aquest cas els pacients. Per aquest motiu, la comissària europea per la competitivitat, l'holandesa Nelly Kroes, ha dit que ningú s'ha de sorprendre.
No us sorprengueu si us dic que la Comissió no dubtarà a l'hora d'obrir investigacions quan hi hagi senyals que indiquin que s'han infringit les lleis antimonopoli.
La patronal europea del sector farmacèutic ha rebutjat les acusacions i ha retret a la Comissió Europea haver-se basat en un informe incomplet.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Oriol Serra, Brussel·les. Això que ara us explicarem és la resta de l'actualitat, però surfejant una miqueta per sobre de les notícies, el Departament de Salut preveu que la grip irromprà a Catalunya la segona quinzena de desembre.
De moment s'han administrat al voltant de 900.000 dosis de la vacuna antigripal i en queden al voltant de 400.000 més. Es podran rebre fins al 15 de desembre. Ara per ara, però, els virus hivernals que circulen són els que afecten sobretot els menors de 15 anys.
El conserge d'una escola pública d'Alacant, al País Valencià, acusat d'un delicte d'abús de menors.
El treballador de l'escola Pedro Duque ha estat detingut aquest mes per haver abusat presumptament d'una nena del centre. Ara mateix, però, està en llibertat amb càrrecs i té ordre d'allunyament de la menor. A més, l'Ajuntament d'Alacant l'ha acomiadat.
El Tribunal Suprem ordena al Parlament Basc que posi la bandera espanyola a la façana.
El Suprem recorda que aquesta bandera ha d'estar col·locada tots els dies de manera permanent i en un lloc preferent en tots els edificis oficials. Es dona el cas, però, que la Cambra Basca i a Curianea, la seu del Lendakari, ni tan sols hi ha col·locats els pals per posar les banderes.
El Tribunal Suprem, en aquest cas francès, permet la venda del Nino Vudú del president francès.
La Cort d'Apel·lació de París creu que atempta contra la dignitat de Sarkozy perquè el manual que acompanya el Nino busca fer-li mal de forma simbòlica, però que prohibir-la la venda vulneraria la llibertat d'expressió. Per tant, els francesos el podran continuar comprant a les jugueteries.
Primer pas per aconseguir un govern d'unitat nacional a Zimbàbue.
El govern de Robert Mugabe i els seus detractors acorden introduir canvis a la Constitució zimbabuesa i crear el càrrec de primer ministre que ocuparà l'oposició. Això permetria crear un govern nou necessari per rescatar el país del col·lapse econòmic i humanitari.
Continuen sense resultat les feines de recerca de les 5 persones desaparegudes en l'accident d'un avió. Ahir segurament ho recordareu perquè en varen parlar i molt a la Catalunya Nord.
Les autoritats creuen que és difícil que algun dels tripulants i mecànics que viatjaven en aquest aparell sinistrat ahir hagi pogut sobreviure a l'impacte de l'avió al mar. De moment no se saben les causes d'aquest sinistre, que va passar, recordem-ho, ahir al vespre, va ser davant la costa de Canet de Rosselló.
L'entrevista de Catalunya Informació. Tots els diumenges, a les 12 del migdia, recollim el testimoni dels noms propis de l'actualitat i parlem en profunditat dels temes més destacats amb els seus protagonistes. L'entrevista amb Carme Clèries, a Catalunya Informació. Catalunya Informació, la ràdio de referència.
Recta finalíssima abans de 2:15 d'aquest Catalunya Vespre. Més de 400 alumnes d'ESO i batxillerat han protagonitzat aquest matí, tutelats per jutges, magistrats i la presidenta del Tribunal Superior de Justícia, diverses vistes. Han fet una mica d'això, de jutges, de magistrats, de fiscals. Han deixat les aules i s'han posat les togues, per dir-ho així, en el marc de la jornada anual de portes obertes del Palau de Justícia. I aquest seria el muntatge que resumiria el que ha passat aquest matí en el Tribunal Superior de Justícia a càrrec de Maria Núria Rebella i Enric Vidal.
Després pujarem a la sala, una de les sales més maques que hi ha a l'edifici, és on estareu vosaltres, on es farà la classe, però primer
pujarem al primer pis on hi ha una exposició i us ensenyaré una sala del jurat. Segurament l'haureu vist bastant per la tele. És aquesta sala, la sala del Tribunal Superior. Seuen allà davant. Ara quan vingui ella us explicarà i suposo que us farà fer un simulacre de judici perquè...
Silencio en la sala.
¿Crees que haya podido ser otra persona que haya roto la estatua?
Sí.
Cuando te has referido a que estabas leyendo una revista, te has referido en plural. Eso es o que tú o tu hermana no, miente.
Hemos investigado el botón y es de su chaqueta. Gracias, no tengo más preguntas.
Visto para sentencia, se puede marchar.
Dos quarts de vuit. A aquesta hora també molt, molt atents a Bombai, tropes d'elit índies intenten reduir l'últim reducte en aquesta ciutat.
On es mantenen els terroristes després d'alliberar el centre jueu i l'hotel on retenien la majoria d'hostatges. El balanç dels atemptats i els enfrontaments superarà els 130 morts.
Injecció d'11.000 milions d'euros en inversió pública.
El Consell de Ministres ha aprovat la partida. La major part, 8.000 milions, anirà destinada als ajuntaments per finançar obres municipals. I per fer-les, els consistoris hauran de contractar persones a l'atur.
I les multes de trànsit només una vegada, només es notificaran una sola vegada.
I no tres, com fins ara. A més, si la multa es paga immediatament, Trànsit rebaixarà la sanció un 40%.
Notícies pròximes ara amb aquest temporal a Blanes, Girona, Isabel Joanola.
Un altre temporal s'hi ha afectat uns 400 metres del passeig marítim de la platja de Sabanell de Blanes, a la comarca de la Selva. També s'ha endut, per tercer cop aquest any, la sorra de la platja.
Avui el conseller sobre PortAventura, Tarragona, Mar Riera.
El govern no està preocupat per la possible venda de PortAventura, però sí que desitjaria que comprés el parc una empresa sense interessos turístics a Europa. Al Congrés de Turisme de Catalunya, el conseller Josep Huguet ha anunciat per l'any vinent un pla d'internacionalització del turisme català.
Ple de Barcelona, ocells a Barcelona... Gerard López.
Els ocellaires de la Rambla de la ciutat tenen de temps fins a finals de l'any que ve, del 2009, per adaptar el negoci a la nova ordenança de mercats. I si no ho fan, hauran de tancar. La mesura s'ha aprovat avui en ple, on també s'ha donat llum verda a la construcció d'un monument a Floquet de Neu.
El pessebre de Sant Guim és protagonista encara a Lleida per Joan Álvarez.
Els Mossos d'Esquadra no impediran demà la celebració de la festa del 25è aniversari del pessebre vivent de Sant Guim de la Plana i es limitaran a aixecar acte malgrat l'amenaça de l'alcalde d'utilitzar la força per evitar la festa.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Doncs ara ho avançàvem. El quiosc, o els quioscos, vaja, de venda d'animals de la Rambla de Barcelona hauran de tancar abans d'acabar el 2009. Ho recull la nova ordenança municipal de mercats que ha aprovat just avui al plenari del Consistori barceloní, Gerard.
Aquestes parades històriques del mig de la Rambla viuen des de fa temps ja en un buit legal que aquest matí ha quedat resolt amb la nova ordenança de mercats, ja que estan subjectes a la mateixa normativa que el mercat de la Boqueria. El president de l'Institut Municipal de Mercats, Jordi William Carnés, ha dit que abans de tancar-los unilateralment s'estudiarà adequar les parades a la llei.
Abans de final de l'any que ve podrem haver expressat i hem pogut portar una proposta que assumi aquestes dues exigències. Una demanda històrica social de que hi hagi una activitat, però al mateix temps d'acord amb els requisits legals.
Ens has dit també que hi ha un monument previst per Floquet de Neu?
Sí, perquè el plenari ha admès el prec del grup d'Esquerra d'erigir un monument del Floquet de Neu quan ara fa 5 anys de la seva mort. El líder republicà Jordi Portabella defensava aquest reconeixement.
Crec que el Floquet de Neu pertany a la memòria emocional de moltes dècades de barcelonins i barcelonines i que està bé que al cap de 5 anys es faci un reconeixement de la importància que ha tingut per aquesta ciutat tenir un animal que ha estat símbol de la sensibilitat sobre la biodiversitat dels animals i especialment dels primats.
Portabella ha afegit que l'estàtua del goril·la albí hauria de ser al zoo o, en tot cas, al parc de la Ciutadella. I, per cert, que el plenari també ha aprovat per unanimitat, per tant, amb el vot a favor del PP, una declaració institucional impulsada per Esquerra sobre el compromís amb els drets humans del consistori que inclou el reconeixement del dret dels ciutadans i ciutadanes a decidir com a poble.
El ple d'avui a Barcelona ha estat el més curt que es recorda, però no hi ha faltat la polèmica. Curt sí, però en polèmica. El govern municipal i l'oposició s'han enfrontat esperament, a més, pel nombre de Mossos d'Esquadra que necessita la ciutat i per la instal·lació d'aquests famosos i polèmics també 6 arbres de Nadal metàl·lics sostenibles.
Sobre el nombre d'efectius dels Mossos, Convergència i Unió i el Partit Popular han presentat una proposta per demanar-ne a la Generalitat entre 1.000 i 1.400 més per la ciutat. La resposta de l'alcalde Jordi Hereu ha estat aquesta.
Molt bé, doncs queden rebutjades les dues proposicions. Queden rebutjades per estèrils, per inútils. Només faltaria que les dues forces polítiques que quan governaven van sotmetre a la inanició policial en aquesta ciutat fossin ara els que intentessin capitalitzar el debat sobre les xifres policials.
I el líder de Convergència i Unió, Xavier Trias, li responia amb ironia.
Poquet a poquet, que no vagi ser que avancem massa. No, sobretot, cuidado, que no s'enfadin. Pues home, traguem el xènic d'una vegada i diguem que necessitem com a mínim 1.000. Com a mínim 1.000.
Parlant de Mossos, pel que fa al tema espinós del debat, ha estat la instal·lació, com dèiem, de 6 arbres de Nadal sostenibles per un preu de 214.000 euros. El regidor de Convergència i Unió, Antoni Vives, no s'ha estalviat adjectius. A Imma Mayor, el regidor de Medi Ambient, li responia.
El que és demagògia és fer veure que fem il·luminació de Nadal quan el que fem és propaganda ecològica biopija. Això és el que estem fent.
El debat polític és legítim i tothom pot tenir les seves posicions. El que són insults personals em sembla que estan fora d'aquest debat.
Mayol la justifica dient que els arbres es podran fer servir cada any sense cost addicional.
Primer aniversari de la millor botiga outlet de pell a Sabadell.
Troba la peça de pell que sempre has somiat.
Peces de primera qualitat rebaixades fins un 60%.
Amb la qualitat del grup de pelleteria Acor, amb botigues a Barcelona, Sant Cugat, Lleida, La Corunya...
Som a Sabadell, carrer Vilarrúbia 63.
No et perdis aquesta oportunitat.
Outlet de pell a Sabadell. Som fabricants.
Carrer Vilarrúbia 63.
T'invitem a saludar les coses senzilles. T'invitem a saludar una nova manera de tractar el client. T'invitem a saludar el megapíxel. T'invitem a saludar una nova forma de veure la tecnologia. Dous.
Fotografia.
Videojocs.
Ordinadors.
Telefonia.
Tele.
Dous. La botiga amable. T'esperem a Diagonal amb Francesc Macià. Hola, Barcelona.
Fa uns instants parlàvem de Renfe en aquest informatiu. En tornem a parlar perquè la línia del Maresme de Rodalies, que en alguns trams passa molt a la vora del mar, té el trànsit ferroviari alterat perquè les fortes onades obliguen a circular per via única entre Mataró i Vilassar.
De moment, Renfe no sap quan es podrà restablir el servei perquè depèn de les onades que en alguns trams s'acosten molt a una de les vies. Aquesta limitació provoca un coll d'ampolla per on només es pot circular 4 trens per hora i per sentit.
A tot això, la construcció d'un nou carril per autobusos, en aquest cas d'accés a Barcelona per l'autopista C58 de Ripollet a la Meridiana, començarà a principis de l'any que ve. El nou carril permetrà agilitar el trànsit d'entrada a la ciutat i es preveu que les obres no tinguin una gran afectació per la resta de conductors. Cerdanyola, Albert Segura.
El nou carril es farà en part per damunt de la resta de la via, degut a la necessitat de salvar alguns obstacles que presenta actualment el terreny i està previst que es comenci a construir de cara al mes de gener. Manel Villalante, director general de Transports Terrestres de la Generalitat, explica com seran els treballs.
Tècnicament l'obra ha començat, però no es veu. És a dir, l'obra està adjudicada, es va adjudicar ja farà un mes i mig, s'està fent tot de forma que l'obra que visualment es veu es veurà primers de l'any que ve. I els asseguro, com he dit abans a l'assemblea, que se n'assabentaran quan comenci perquè és una obra que en molts trams del viaducte obliga a construir un viaducte per damunt de l'existent i per tant ja la veuran prou.
Villalante ho ha explicat en el marc de la 7a assemblea de l'Agrupació de Municipis en Transport Urbà, on també s'ha destacat l'esforç que es farà l'any que ve per tal de millorar el transport públic de l'àrea metropolitana, passant de les 16 actuacions realitzades aquest any a un total de 25, que permetran, entre altres coses, crear noves línies d'autobús.
I direm una última cosa abans d'arribar a la cultura, que ja s'apunta com a molt pròxima. La Universitat Autònoma de Barcelona podria expulsar per un període d'entre 1 i 11 anys 27 dels 31 alumnes expedientats pels aldarulls que hi va haver al campus de Bellaterra fa mig any. De tota manera, la decisió l'ha de prendre encara el Consell de Govern. I ara els dos de la cultura. El cinema català encapçala les novetats amb Forasters, que és el 20è llargmetratge ja d'Aventura Pons.
Que torna a apostar per l'adaptació d'una obra de Sergi Balbel. A partir de les vivències d'una família, la cinta ens acosta, entre altres, al fenomen de la immigració. Amb Joan Pere i Anna Lizaran.
Han arribat uns veïns que són d'una altra mena. Els fills porten problemes.
I atenció, arriba la segona part de Madagascar, la cinta d'animació de DreamWorks.
L'Àlex i els seus amics continuen perduts a l'illa buscant el camí de tornada cap a casa, al zoo de Nova York. Tot plegat, però, no els acaba de sortir bé i es troben de sobte a l'Àfrica més salvatge.
Cinturons, nois. Això es podria posar pelut.
Puc passar la nàpia, capità?
No.
És més divertit amb els braços amunt.
Des d'Alemanya s'estrena Lola, una cinta inquietant, realment, que planteja si és possible la reaparició del nazisme.
I es basa en un experiment real que va passar en un institut nord-americà als anys 60 quan un professor va proposar als seus alumnes instaurar un règim autoritari a classe per entendre què volia dir autocràcia. El resultat va ser la creació d'un moviment feixista a petita escala.
Autocràcia, què significa? Control.
Una ideologia.
Un Führer, hombre. Por eso me gustaría que os dirigierais a mí siempre como señor Wenger.
Yo quiero dar la noticia. Yo quiero gritar que me quieres a los cuatro vientos.
I aquesta és la veu genial de la cubana Omana Portuondo, que aquesta nit actua a l'Auditori de Barcelona.
Presentarà el seu últim treball, Gràcies, amb el qual celebra 60 anys de carrera cantant temes que sempre diu havia desitjat enregistrar. En aquest treball de Portuondo hi col·laboren Pablo Milanés, Avishai Cohen, Chucho Valdeso, l'uruguaià Jorge Drexler, que estem escoltant també de fons, i que avui serà a Barcelona acompanyant-la cantant en directe.
Gràcies, gràcies, gràcies. Gràcies.
I què direm nosaltres, si no, gràcies a tots per seguir-nos un dia més. Bon cap de setmana. Salva Pou, Dani Batxiller, Víctor Lorenz, Caral Díaz, Vanessa Carrió, Núria Casanova, David Badia, Kilian Sabrià, els serveis informatius de Catalunya Ràdio.